migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra, migdia COPE des de Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz, com sempre us parlo encantat, i us parlo amb la vista posada en la mobilitat. Mireu, hi va haver un moment que la febre de la promoció de la bicicleta va fer que proliferin els carrils bici per fer moltes qüestions, moltes coses, i crec que, en un principi, amb un rerefons realment bo i positiu. Primer, donar un espai segur a les bicicletes dins de ciutats com, per exemple, grans urbes, com poden ser Terrassa, Sabadell, Barcelona, Lleida, Girona... Perfecte, carril bici. Ho apuntem. I després, amb un sentit del desplaçament, això sempre, i sobretot en ciutats contaminades, molt contaminades, amb aquest risc, de donar un respir a l'aire. És a dir, és un vehicle no contaminant, en desplaçaments curts o mitjans, doncs és fins i tot agraït, perquè, a més, també t'obliga a fer exercici. És a dir, d'entrada el que tenim són coses positives, però hi ha un què que a mi sempre m'ha cridat l'atenció i no sé si compartireu amb mi. No vull que aquesta xerrada ni la xerrada que tindrem ara ningú s'ho prengui com anar en contra de la bicicleta. No és aquest l'objectiu. Però sí de consciència. I consciència davant de que possiblement conforme avançava aquesta promoció de l'ús de la bicicleta, que em sembla fantàstic i molt positiu, no anava de la mà amb una educació. I m'explico. No és que els ciclistes siguin maleducats, ni molt menys. No. Quan parlo d'una educació, parlo d'una educació viària, d'una conscienciació. De mica en mica se va fent. De mica en mica van pujant perquè els accidents greus amb bicicletes han baixat. Però això sí, també han pujat les víctimes greus d'aquests tipus d'incidents. Però, quan parlo d'educació, parlo d'educació viària, de la consciència de que una bicicleta, o sigui, un senyor o una senyora sobre d'una bici circulant, és un vehicle. En principi, tothom pot dir, clar, és un vehicle. Però no. El problema és que molts ciclistes circulen amb la mentalitat d'un peató, d'un vianant. És a dir, si tu ets un vehicle, has de respectar les senyals de trànsit. És impepinable, això, no? Els semàfors en vermell, senyals, maneres, límits de velocitat, llocs per on circular. Quantes vegades ens hem trobat bicis, encara avui en dia, malgrat el carril bici circulant per les voreres? Jo les he vist. No tantes, és veritat, cada cop menys, perquè, insisteixo, de mica en mica tot això se va implementant, però a costa de què? A costa de vegades d'accidents greus. Quantes vegades hem vist a un ciclista saltar-se un semàfor en vermell perquè no ve ningú? Això passa. Això sí que ho he vist més sovint. La cera cada cop menys. Parlo ara mateix de les meves visions personals, en aquest cas, no? Però la cera igual no tant. Igual vosaltres ho heu vist més. Però si saltar-se un semàfor sí que ho he vist. I al centre de Barcelona, que no estem parlant d'un lloc més aviat que no hi hagi gaires persones, no? Clar, estem parlant de que a vegades hi ha llocs de mobilitat realment saturats, com pot ser, insisteixo, Barcelona, centres de grans ciutats, Terrassa, Girona, Tarragona, i de convivència complicada entre peatons, bicicletes, motos, patinets elèctrics, cotxe privat, cotxe públic, autobús. Estem parlant d'un fotimer de coses i d'un cacau difícil. Mireu, el RAC, el Real Automòbil Club de Catalunya, va publicar el seu 6è baròmetre de la mobilitat ciclista a Barcelona i en els seus accessos. I ha constatat que el 74% dels ciclistes li sembli bé la prohibició dels vehicles de mobilitat personal al transport públic, és a dir, els patinets serien en aquest cas, i aquí està el què. Que el 57% de les encastats ciclistes han demanat que se'ls tracti amb la mateixa tolerància que els peatons, en lloc d'aquesta rigidesa que s'aplica a cotxes i motos. Bé, possiblement jo en aquesta segona destacat d'aquest estudi no podria estar d'acord. I crec que difícilment hem d'estar d'acord. Ho sento, ciclistes, insisteixo que no va per vosaltres. Però el codi ho diu clarament. Una bicicleta és un vehicle i ha de respectar tot això per evitar accidents. Aquesta consciència s'ha de canviar o no s'ha de canviar? Aquest circular un ciclista amb consciència de vianant seria correcte o no? En parlem amb el senyor Cristian Bardagí, que és director del Departament de Mobilitat del RAC, del Real Automòbil Club de Catalunya. Cristian, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Cristian, no sé, jo feia la primera valoració d'aquest baròmetre de mobilitat. Exactament quan parlen de la mateixa tolerància els ciclistes envers els peatons, de què estem parlant?
Bueno, la veritat és que hem fet una pregunta una mica oberta, no?, de demanar-los això, si els agradaria ser tractats amb la mateixa tolerància que vianants o amb la rigidesa que s'aplica a cotxes i motos. Aquesta és la sisena edició d'aquest baròmetre, aquest estudi anual del perfil dels usuaris ciclistes a Barcelona i els seus accessos, i aquesta és la primera vegada que demanaven per aquesta qüestió. I la veritat és que tenim una mica de curiositat de saber què sortiria, no? I 80-20, 20-80, i ens ha sortit pràcticament un 60-40, no? Un 57-43, que vol dir que els ciclistes, bueno, circulen de manera majoritària amb aquest 57%, amb aquesta mirada, gairebé diria, amb aquesta concepció de vianants, no? I la seva manera d'enfrontar-se per això a les decisions de quan circulen i de mirar a la resta d'usuaris de la via és més de vianant que de conductor d'un vehicle. I, bueno, això, no?, ens ha d'ajudar també a entendre com funcionem i a preveure iniciatives de millora.
Però sembla que d'aquest baròmetre també es desprèn que ara mateix els accidents amb ciclistes implicats ha baixat. Però hi ha més víctimes greus, això també, una cosa per l'altra.
Exacte. Bueno, això ho llegim com que estem en un procés de reducció de la velocitat de circulació a l'interior de les ciutats, Barcelona també, no? Diguem, la ciutat genèrica està tendint més cap als 30 km hora que als 50, que era el límit genèric de fa un temps, no? Molts carrers s'han convertit en carrers 30, els carrers d'un carril de circulació per sentit són de 30, no, límit 30 km per hora, i això fa que hi hagi menys velocitat de circulació, això fa que hi hagi menys accidents i més incidents, i això fa que les víctimes mortals es vagin reduint, perquè quan hi ha un sinistre té, no?, menys conseqüències lesives, i en canvi sí que hi ha més ferits, perquè el nombre d'incidents, no?, es manté, hi ha més gent que ens movem, com tu deies a la introducció, la convivència cada vegada és més complicada, perquè no, compartim espai usuaris de més diferent perfil, i quan es produeixen aquests incidents no provoquen víctimes mortals, però sí que provoquen ferits, i bueno, constatem que, no, que l'evolució del darrer any s'ha registrat aquest increment de ferits greus, que tampoc és nou.
Tot això té, amb la implementació d'aquests carrils bici, com estan percebuts? Són correctes, són incorrectes? Estan ajudant a tot això?
Bueno, la veritat és que la ciutat de Barcelona ha fet una aposta molt decidida per la implantació de carrils bici segregats, i això, doncs, no, el sistema de mobilitat ho ha anat païnt. Nosaltres hem fet una altra cosa, que és a 14 punts de la ciutat hem mirat com s'està repartint l'espai de circulació entre els diferents perfils d'usuari. M'explico una mica. L'espai de circulació vull dir l'espai de calçar. Deixem fora les voreres, no comptem les persones que passen per les voreres. Però sí que comptem amb aquests eixos ciclistes, la gent que va per la calçada, no, els que van en vehicle privat, en transport públic, que vol dir bus, en calçada, i pel carril bici, quant d'espai tenen dedicat i quants usuaris hi passen de cada tipus, no? I ens ha sortit que, de mitjana, en aquests eixos que hem mirat, que són dels eixos principals de la ciutat, doncs, no, el 16% de l'espai està reservat per un 8% dels usuaris. I això vol dir, no, ho llegim com que hi ha marge per créixer, que aquests carrils bici, no, hi ha més oferta que demanda, i que ara comptem segurament un període de consolidació, que vol dir un període de creixement més lent de la xarxa de carrils bici, perquè el que tindrà sentit des del punt de vista de la mobilitat és que els carrils que estan fets es vagin omplint, els usuaris vagin creixent, i, no, i afrontem, doncs, deixem per més endavant, quan l'equilibri sigui un altre, l'expansió més decidida dels carrils bici segregats.
Cristian, ara faré una pregunta que pot sonar capciosa, però no pretenc que sigui capciosa, encara que jo, si estigués escoltant, diria, mira este, per on va. Però no. Els ciclistes, no sé si el baròmetre ho reflexa això, però són conscients de que són un vehicle i que han de respectar senyals, han de respectar stops, han de respectar semàfors, han de... són conscients d'això?
Clar, no és gens capciosa, perquè en el fons tornem al titular que comentàvem abans, aquest 57% de ciclistes que bueno, circulen amb aquesta mentalitat de vianant. Això dona a entendre que més aviat no, que es consideren bueno, una persona que es va jugar una mica més ràpid, no? Però no, sí. No estrictament un conductor de vehicle. Això no pot treure valor a tots els ciclistes que són responsables, no? que respecten totes les normes de circulació, que van protegits amb totes les... en totes les coses que són obligatòries i fins i tot les que són només recomanades i no és una crítica al col·lectiu ciclista en cap sentit, però sí que és una constatació que diguem, no? Des del punt de vista social els ciclistes de manera majoritària circulen com a vianants i sí, aquests semàfors en vermell, bueno, no passa res si creu que és una cosa que com a vianants ens permetem però que no ens permetem en cap altre mode de transport, no? I en canvi la bicicleta, doncs encara ho fa i clar, això és segurament perquè no és prou conscient del que porta entre les mans és un vehicle que està sotmès al codi de circulació com la resta.
Home, m'afegeixo el que acaba de dir el Cristian, no és una pretensió criticar el codi ni molt menys el col·lectiu ciclista, sinó precisament això, no? Aquesta consciència que és cert, no? Circular amb mentalitat de vianant quan ets un vehicle i has de respectar els senyals per la seguretat de tots, en tot cas, eh? Doncs, senyor Cristian Bardagí, com sempre, bueno, director de la mobilitat del RAC, com sempre, moltes gràcies per aquesta xerrada i comentar amb nosaltres aquest estudi. Fins aviat, moltes gràcies. I és un què? I realment, quan parlem de tot això, aquesta percepció, bé, no sé fins a quin punt, no? Bé, en aquest cas, les conclusions deixaven tot això, no? Que els accidents de ciclistes s'han reduït, i a més d'aquests encastats, un 23% dels encastats ciclistes han declarat haver estat multats en un any on la mobilitat ciclista s'ha estancat a Barcelona i els seus accessos. És a dir, no hi ha més ni menys. No sé si hem arribat ja al punt, no? De fet, des del punt de vista dels ciclistes, malgrat els carrils bici, això, aquest baròmetre diu que el 57% dels ciclistes es senten vulnerables quan circulen, en aquest cas, per Barcelona. Però, comparat amb l'any 2023... Ha baixat, perquè l'any 2023 era el 62% el que sentia aquesta vulnerabilitat. Això vol dir que la protecció, o tenir un carril reservat, com seria un carril bici, doncs ajuda a tot això, no? Bé, és un què. De fet, la bicicleta està captant fins a un 72% dels usuaris de transport públic als accessos de Barcelona. No està gens malament, tot això, eh? No està gens malament. Així que veurem, perquè ja sabem que hi ha un què, i sempre serà difícil arribar a tota una conclusió final, no? I és que la convivència en llocs sobre mobilitat, la convivència de la mobilitat en llocs molt saturats, és realment difícil. Sobretot, no pel vehicle en si mateix, no per la naturalesa del vehicle, sigui cotxe, sigui autobús, sigui bicicleta, sigui patinet, sinó per la responsabilitat de cadascú de nosaltres a l'hora de circular en un espai públic comú per tots. I aquí estaria el punt. Per això deia al principi, i amb això ho tanco, l'educació viària necessària, sobretot en aquests llocs. Va, que de seguida parlarem de bona dieta i arribarem i actualitzarem la informació de serveis. Ja us dic que ha passat un episodi de pluges per sobre nostre, amb pluja abundant pràcticament a tot el territori, aquesta borrasca que ens ha escombrat de oest a est, des de Ponent cap a Llevant, i que ja ha marxat cap a Itàlia, i això s'ha acabat. Com a molt, algun plugim al Pla de Tarragona, com a molt. Però això ja es dic que s'ha acabat. Ara el que tocarà serà baixades de temperatures.
Viernes 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Tenemos Tenemos que empezar a redirigir nuestro pensamiento. Estamos, primero, en una cultura en general muy estresante. Se transforma en el cuerpo en un cambio bioquímico, cuya consecuencia inmediata es el insomnio.
¿Y te asusta hacerte mayor?
Fíjate, más que asustarme, me hace replantearme muchas cosas. Por ejemplo, me hace replantearme si me estoy cuidando lo suficiente.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina un mundo lleno de espectáculos y diversión. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Consigue un ahorro de hasta un 60% con tu reserva anticipada. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. Viajes El Corte Inglés.
El seguro de hogar completo de Línea Directa incluye también cobertura por ocupación ilegal. Para que estés tranquilo en todo momento, cámbiate y... Espera, ¿este anuncio está incompleto?
Falto yo, el tipo directo, pero ya lo has dicho todo.
¿Y lo del dinero?
Voy, y te ahorras un buen dinero.
Ahora sí, cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, al ver que contamos con un amplio stock de cristales y tenemos su parabrisas, a Pedro le hemos arreglado hasta sus planes de finde.
Carglass cambia, Carglass repara.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Bueno, siempre va muy bien perder peso para todas estas cosas, claro. Mira, si perder peso este otoño es tu objetivo, pues olvídate de dietas restrictivas, aburridas y poco saludables que provocan efecto rebote, ansiedad, frustración. Pásate al plan 1-2-3 para bajar de peso y volumen. Es fácil, sano y efectivo. Y tenemos, como siempre, a Enriqueta de Clinitec con nosotros para explicarnos cómo conseguirlo y en solo 3 semanas perder de 4 a 7 kilos menos y más de 3 centímetros de volumen. Enriqueta, bienvenida.
Gracias, Cruz. Muy buenos días. Pues efectivamente, el secreto de este otoño, sin sacrificios para perder peso, pues es hacer el plan 1-2-3. Adelgazas y estilizas tu figura. Activamos el metabolismo, quitamos la celulitis, la barriguita, bajas de peso más rápido y fácil de lo que te imaginas. Y además es que es drenante, te deshinchas, eliminas rapidísimo líquido y grasa y al bajar de peso pues también recuperamos esos niveles de azúcar, colesterol e hipertensión. Sin efecto rebote, bajarás de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen en tan solo 3 semanas, Cruz.
Y lo mejor, sigues comiendo, no son batidos, es un producto 100% natural, fabricado a base de plantas, minerales y vitaminas, y es apto para hombres, para mujeres, para todas las edades, y no solo adelgazas, también te va a quitar la ansiedad y el hambre. Y repito, en solo 3 semanas de 4 a 7 kilos menos. Mira, la primera semana vamos a limpiar tomando los sobres de piña con un vasito de agua.
Sí, ellos nos ayudan a eliminar todas las toxinas, depuramos, reducimos el abdomen, nos olvidamos de la retención de líquidos y ya perdemos 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja también, con un vaso de agua.
Claro, son pura fibra, prebióticos y nos ayudan a mejorar la digestión y a despedirnos del estreñimiento. Pero es que perdemos otros 2 kilos más.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso con las cápsulas quemagrasas.
Claro, son saciantes, calman la ansiedad y nos ayudan a eliminar la grasa. Y el resultado, de 4 a 7 kilos en estas 3 semanas. ¿Quieres tu plan 1-2-3? ¿Quieres informarte? Pues llámame, el teléfono 650-51-52-53. Porque si pides tu plan 1-2-3, Cruz, hoy de regalo con el plan nuestras 3 infusiones, la detox, más la drena, más la lipo. Pero atención, hoy de regalo extra, nuestra faja cinturón efecto sauna, reductora de barriguita, moldeadora de cintura, nos quema la grasa y además cómo nos protege la espalda del dolor cervical, lumbar o asiática. Una auténtica maravilla esta faja cinturón reductora. Esto te viene gratis con tu plan 1-2-3 llamándome ahora mismo. 650-51-52-53.
650-51-52-53. El plan 1-2-3 sí que funciona, es muy eficaz. Vas a adelgazar de forma duradera, segura, exitosa y en solo 3 semanas de 4 a 7 kilos menos. Es económico y con registro sanitario. Y hoy esta sensacional oferta. Sí. Las 3 infusiones más la faja reductora con efecto sauna gratis con el plan 1-2-3. Y es que cuando miremos la báscula, Enriqueta, vamos a alucinar.
Alucinamos.
Sí, sí, sí.
vamos a alucinar de la bajada de peso, pero sobre todo de bajar ese volumen que tanto y tanto molesta. Además es que nos hemos cuidado la salud. Y no te muevas de casa. ¿Lo quieres? Pues te lo llevamos a tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío. Y hoy con esta fantástica promoción. 650-51-52-53.
650-51-52-53. Enriqueta Patunet, Patunet.
Patunets molt grans per tu també. Adéu, adéu.
Va, que de seguida arribem a 2:15. Actualitzarem la informació de serveis amb un temps que té la tendència a l'estabilització i a la baixada de temperatures. Això sí, els núvols no desapareixeran del tot i algun plogim ens pot caure. De seguida ho actualitzem tot. Actualitzarem la informació de la xarxa viària, que tenim algun problema a la P7. Parlem de titulars... d'esports, de la jornada d'ahir amb la derrota del Girona, que crec que va mereixer més. I després parlarem dels 30 anys llargs de l'evolució del turisme a Barcelona. Parlarem amb el Consorci de Turisme de Barcelona per parlar de... com amb aquestes preguntes. Hi ha dues preguntes. Primer, l'origen, l'evolució, i que quan els ciutadans es queixa alguna cosa passa. Li farem també aquesta pregunta per veure si és una qüestió no de turisme, sinó de gestió. I acabarem parlant aquest migdia de l'actualitat tecnològica amb l'Eduard Porta, el nostre expert en tecnologia mòbil. Tot això aquí a migdia. Migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE, Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Els millors embotits artesans del país els trobaràs a Oliva Jaén. Llonganissa, botifarra negra de ceba, sobrassada... No els has provat? Passa't per Oliva Jaén. Som al carrer Josep Maria Molina 28 de Sant Feliu de Llobregat, entre l'Hotel Centre i el Mercat. Recorda, els millors embotits artesans. Truca'ns al 93 666 91 73 o visita'ns a olivajaén.com.
Pren nota. El diumenge 13 d'octubre celebrem la festa solidària del periòdico El Zoo a favor de Pallacupes. Compra les entrades a un preu especial de 8 euros als infants i 12 euros als adults i ajuda a portar somriures als hospitals. Passa un gran dia en família. La solidaritat i els petits seran els protagonistes. T'hi esperem.
De dilluns a divendres, Momentos. Amb Luis Rodríguez.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i, si us sembla, fem una petita previsió de com tenim la meteo de cara a les pròximes hores i com rebrem aquest pròxim divendres. El que esperem de cara a aquesta tarda, com a molt, s'escaparà algun plogim al Pla de Tarragona, però la probabilitat és pràcticament nul·la. Això sí, hi haurà un predomini del sol, de fet ho tindrem aquesta tarda, aquest predomini del sol a pràcticament tot el territori. Alguns núvols ens escapen cap a comarques de Girona i la Vall d'Aran, però... no esperem ja precipitacions. Això ja s'ha acabat. Aquests núvols seran pacífics, per dir-ho així, d'aquesta manera. Ja que notem, el que sí que estem notant ja és una baixada de les temperatures. De fet, la temperatura baixarà, la màxima ja serà lleugerament més baixa. Si bé, aquesta temperatura baixarà ja de forma moderada a punts del litoral i per al litoral sud, és a dir, que aquesta on teníem la més calorada, doncs baixarà de forma important. De cara a divendres, com ve el dia? Doncs el dia de... esperem un divendres d'entrada pel matí, principalment amb un predomini del sol a tot el territori, però principalment. Les temperatures encara baixaran més, encara tindrem aquesta sensació de fred. I pel litoral, sí que veiem des del Tarragonès fins a la Selva una presència de núvols, uns núvols que poden deixar algun plogim, sobretot, principalment hi ha més possibilitats cap al Garraf, aquesta zona de la costa central, i les temperatures a la baixa. I com tenim la situació a la xarxa viària? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon migdia, benvingut.
Hola, què tal? Bon migdia. Doncs, de moment encara situats en aquesta autopista AP7, amb complicacions aquest matí arran del camió accidentat d'aquesta matinada a Sant Cugat del Vallès. Fa uns 10-15 minuts, s'ha pogut finalment reobrir tots els carrils, finalment s'ha pogut retirar tant la tractora del camió com el remolc, i per fi en aquest punt de Sant Cugat ja hi ha els tres carrils lliures. El que queda són lentitud, aturades cada cop ja més fragmentades, més intermitents. De moment tenim un primer tram entre Bellaterra i Sant Cugat amb intensitat lentitud, i és més enrere, entre Santa Perpètua i Barberà, on encara queda trànsit lent amb aturades en aquesta autopista, i tot plegat en sentit sud. A la resta, poca cosa més. La C-16, aquí en aquest cas, recordem, afectada per obres a Terrassa, un parell de quilòmetres de molta lentitud en sentit Manresa, i també aturades entrant per la Pota Nord entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat. De fet, a la ronda litoral hi ha força trànsit en sentit Llobregat des de Sant Adrià fins a Moll de la Fusta, però també en sentit contrari a Zona Franca, a Montjuïc i també al mateix punt de Sant Adrià. És tot. Molt bon dia.
Gràcies. Bon dia, Eduard. Cuida't.
Que vagi bé. Fins demà.
L'actualitat esportiva amb el José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut.
Què tal, José Miguel? Companys, bon dia.
Doncs mira, molt preocupat pel Girona.
És que són 6 partits sense guanyar, eh?
Sí, preocupat perquè sembla que això va més enllà de la freqüència de partits, perquè està ennuegat completament.
Se li ennuega la Champions, perquè ahir un partit que comença posant-se per davant 1-0 en el marcador, l'acaba perdent davant del Feyenoord holandès per 2-3 en un partit que es va posar massa boig per lo que havia de ser el joc d'un Girona que no acaba de trobar aquest punt d'estabilitat. Ja no parlem d'acostar-se a la versió que vam veure la passada temporada, de trobar un punt d'estabilitat que, per exemple, no permeti que el rival, amb una certa facilitat, et remunti el partit i amb una certa facilitat et faci... anar absolutament sense sentit pel camp. I això no és el pitjor. El pitjor és que estem pendents de la lesió de Sigankov, de les proves que s'han de practicar sobre el jugador ucraïnès, i el que dèiem, 6 partits sense guanyar, davant dels quals, davant d'aquesta ratxa, el tècnic, Michel Sánchez, doncs conserva la calma i no se sent ni de bon tros tocat anímicament.
No estoy tocado, no. Al revés, yo cuando mi equipo... La segunda parte ha sido espectacular. Yo no puedo irme disgustado. Me voy disgustado con 20 minutos. Gracias a Dios tengo la... Bueno, no es personalidad, pero sí tengo esa mentalidad de que ya sé que el fútbol vives de los resultados, pero a mí no me influyen para nada.
Y en aquel sentido, vale decir también que ya calma i tranquil·litat a la zona noble de Montilivi, anem a dir-ho d'aquesta manera, davant la situació del entrenador del Girona. Tornem a insistir, és el clàssic exemple d'equip que per primera vegada a la seva història o després d'una gran quantitat de temps sense fer-ho, ha de compatibilitzar un calendari europeu amb un calendari domèstic. I, a més, aquesta temporada que hem canviat el calendari europeu. I, a més a més, si mires enrere, trobes gent que està pitjor. Benfica 4, Atlètic de Madrid 0. Ahir parlàvem amb Esports Cope de la ratxa dolenta i negativa de l'Atlètic de Madrid fora del Metropolitano a la Lliga de Campions.
No sembla. Primer, penso que crec que el Girona va mereixer més, sobretot a la segona part, i després l'Atlético estava desconegut.
És que va ser una caricatura. Va va ser una caricatura. I Atlético de Madrid i Madrid, possiblement els hem de donar la raó a aquells que diguin que els hi va passar factura el desgast físic del derbi madrileny, perquè la versió del Madrid al camp del Lille va ser també absolutament lamentable. Ui. Per acabar perdent 1-0 de penal.
Jo pensava que guanyava. Miri, és que estic tan acostumbrat a l'èpica merengue que digo 1-0, bueno, gana 1-3.
Miri, el Madrid va tenir els últims 5 minuts i l'afegit del partit fins a 3 ocasions clares de gol.
Pues ja està.
En una altra circumstància, aquestes ocasions haguessin entrat. Però que el fet que no hagin entrat és un missatge. Que aquest any no li entren al Madrid.
Miri, estic
I miri que estem a 3 d'octubre.
Estic content perquè hem parlat del Girona, hem parlat de l'Atlético de Madrid i hem parlat del Real Madrid.
Hem parlat de la Champions, bàsicament.
Hem parlat de la Champions, correcte, dels tres equips espanyols que estan jugant ara, que jugaven a la jornada d'ahir. Els companys de Televisió Espanyola no ho fan. O almenys no han fet el resum informatiu de 7:45. Li explico, estava esmorzant al bar i tenien posat Televisió Espanyola. A 2:45
del matí.
7:45 del matí, fan un resum de tota l'actualitat i parla noche amarga per als equips espanyols en la Champions. I parlen de l'Atlético de Madrid i del Real Madrid. Del Girona, ni una paraula. Però com si no jugués la Champions.
M'ho ha explicat vostè d'una manera que jo no li puc posar com a excusa que Televisió Espanyola no sigui right holder, tenidora dels drets de la...
És que no hi ha una excusa possible davant d'això, eh?
Doncs,
no hi ha una excusa possible. Vull dir que...
Entendria que vostè...
M'ha quedat molt l'atenció.
Entendria que vostè formulés una queixa formal...
L'he fet.
Així, no? Doncs, escolti, m'hauria d'haver avisat perquè hauria signat a sota.
L'he fet. Igual no m'han fet, segurament no m'han fet ni...
Estan ficats en altres batalles a Televisió Espanyola.
Segurament,
sí, s'escapen les preguntes de les oposicions i coses d'aquestes. Va, parlem del Barça.
Parlem del Barça. Què tenim a Can Culer?
Doncs convocatòria d'assemblea. 19 d'octubre. Telemàtica. Telemàtica. Això és el que més han pipat els grups d'oposició. Acte a la fundació de Johan Cruyff. Resposta a Abuela Micrófono de Joan Laporta, el president blaugrana.
Serà telemàtica perquè fomenta més la participació i és com nosaltres portàvem a la nostra programa electoral i com molts dels candidats portaven també en el seu programa electoral. Pensem doncs, que serà més participativa i a més donada com està avui per avui les instal·lacions del club és la millor manera de fer-ho.
Ja està. Fins aquí les explicacions de Laporta.
No pots estar d'acord o no amb el que diu el president, però bé.
Copsarem i posarem el termòmetre en aquells grups que no estan d'acord amb aquest caire telemàtic perquè ja fa força temps que han deixat enrere la pandèmia.
Això sí, és veritat.
És veritat que el Camp Nou està en obres, però...
Ara has d'interpretar. Això es fa per una qüestió de por del cara a cara o realment pel que està explicant d'aquest fomentar més la participació.
O perquè no hi ha calés per jugar al Palau de Congressos.
També pot ser.
Clar, és que no sé...
Penso que aquest és un argument encara que té més pes.
No sé a quina carta quedar-me.
Encara té un més pes.
Va, rematem això, Cruz. Sí. A l'Espanyol, sanció ahir de 3.000 euros de multa i avís de tancament de l'estadi pel got de plàstic que va impactar sobre l'àrbitre de l'Espanyol Villarreal. Tenim Copa de la Reina, segona ronda, eliminatòria partit únic, 7 de la tarda, la Dani Jarque, Espanyol AM de Lleida. I en bàsquet, arrenca l'Eurolliga. Primera jornada de la fase regular. 7 de la tarda, Žalgiris Kaunas, Futbol Club Barcelona. Paula Badosa, allà la tenim a les semifinals de l'Open de Beijing de tenis. I avui, Barça a l'Ali, final de consolació de la Superglob d'handbol.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquestes notícies i d'altres esports COPE amb el Joan Ballori. Va, de seguida parlarem d'aquesta evolució del turisme i en parlarem aquí a migdia a COPE Catalunya i Andorra.
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 618-83-1583.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que llegan en 5 minutos, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar. Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones te ofrecen el programa de vacaciones económicas 2024-25. Costas, islas, circuitos por España, Europa y destinos internacionales. Reserva ya sin esperas ni acreditación y asegura destino y fechas preferidas y 30 euros por persona para tu próximo viaje. Consulta condiciones de reserva en Viajes del Corte Inglés.
Naturgy presenta al equipo ahorro en Misión Cocina.
Modo eco del lavaplatos activado.
Los tapers calientes fuera de la nevera. ¡Ahora!
¡Queman!
Cuidado, hombre.
Es el equipo ahorro. Te ayuda a ahorrar, sea cual sea tu energética.
Encuéntralo en las redes sociales de Naturgy.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vull aplicar el turisme. Com ha evolucionat el turisme a Barcelona? Hi ha unes quantes preguntes, sobretot quan la gent... Hi ha queixes, el baròmetre està en un 5%, la preocupació dels barcelonins per al seu turisme, però és que això ha evolucionat de manera molt diferent. De fet, el Consorci del Turisme de Barcelona ja té 30 anys llargs d'evolució del turisme. Parlem amb el senyor Eduard Torres, que és president del Comitè Executiu del Consorci del Turisme de Barcelona. Eduard, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Clar, en principi, Eduard, com ha evolucionat? Perquè vau començar al voltant dels Jocs Olímpics, 92, 93, no? Com ha evolucionat el turisme a Barcelona des de llavors?
Bé, els inicis de turisme responen a que un cop acabats els Jocs i que hi havia ja una gran crisi derivada de la Primera Guerra del Golf, en aquells moments els 130 hotels que hi havia a Barcelona, alguns d'ells tancaven els caps de setmana o inclús durant el mes d'agost tancaven. Vol dir que hi havia realment molt poc turisme, però sí que s'havia aconseguit una gran notorietat de la ciutat fruit dels Jocs. Els gestors de l'Ajuntament de Barcelona en aquell moment van decidir que s'havia d'aprofitar aquesta notorietat per potenciar Barcelona com a destinació. I van decidir promocionar la ciutat conjuntament amb el sector privat, representat per la cambra en aquell moment, i d'allò en va derivar un model de col·laboració públic-privada que ha sigut un èxit i una referència en l'àmbit de la promoció. Avui estem tots d'acord, doncs, que Barcelona és una marca molt potent.
Com es cuida una marca com aquesta? Perquè a vegades hi ha de tot, no? Hi ha gent que diu, no s'està cuidant prou bé, volem un determinat tipus de turista... Ostres, trobo que gestionar tot això és molt difícil per fer-ho bé, per quedar content, que tothom quedi content, que això ja seria un miracle, i per no morir d'èxit. Com es fa això?
Bueno, que tothom quedi content sempre...
És impossible, és difícil, no? Eh? Això és impossible, correcte, sí, sí.
En tots els àmbits de la vida costa molt. Però sí que el repte, d'alguna manera, és doncs, que hi hagi un consens a la ciutat sobre quin tipus de turisme volem i que tot, les administracions, la ciutadania, el sector privat, doncs logrem aquest consens sobre la importància del turisme i també de la quantitat i del tipus de turisme que volem, no? No s'hi val tot, diguéssim. Necessitem trobar la mesura bona, la quantitat, la qualitat dels visitants que tenim, perquè tothom surti guanyant. Ja dic que és molt difícil que tothom quedi content, però sí que hem de lograr doncs, un ampli consens.
D'acord. És inevitable, quan parlem de 30 anys i parlem de tota l'evolució del turisme a Barcelona, de reaccions dels ciutadans en aquest cas, perquè ara igual no se sent tant, però hi va haver un moment, fa, jo què sé, si mal no recordo, fa 2 anys, que va sortir aquella turismofòbia, una mena de fòbia contra el turisme a Barcelona. Clar, quan tu tens això, és una mica dir... anem en contra una mica també dels que porten diners cap a casa, no? Però hi ha alguna cosa hi haurà quan passen aquestes coses i aquestes reaccions?
Bé, és cert que Barcelona és una ciutat relativament petita, podríem dir, i que hi ha una certa concentració del visitant, no? Doncs a la Ciutat Vella, a l'Eixample, a la Sagrada Família, que són llocs molt potents on tothom té moltes ganes d'anar-hi, no? Ja, de fet, l'Ajuntament ja va ser molt sensible en aquest tema i des de fa ja 7-8 anys no es poden obrir nous hotels a Barcelona ni apartaments turístics. Per tant, la capacitat de rebre visitants a Barcelona està acotada des de fa bastant de temps.
I això és bo o és dolent?
Bueno, això té coses bones i coses dolentes. En tot cas, hi ha un consens, s'ha arribat a un consens de que ja és una mida adequada. Sí que és veritat que ara faria falta doncs, gestionar en certes èpoques de l'any on rebem visitants que no pernocten a Barcelona, sinó que venen d'excursió doncs, perquè estan allotjats a altres destinacions a Catalunya, i estic parlant especialment de l'estiu, doncs ordenar una mica aquest tràfic de gent perquè no hi hagi aquesta concentració. Jo crec que això ho hem fet molt bé en l'àmbit de la promoció i ara tenim aquest repte de gestionar aquests fluxos de visitants.
Clar, les branques del turisme entren per molts jocs. Per exemple, quan si Barcelona vol ser una ciutat de referència en congressos, en fires, els congressos del fires no només porten ben gent que ve a treballar, sinó també fa turisme, no? Gastronomia. Clar, quan parlem de limitació o places d'hotels, arribarà un moment que possiblement s'haurà d'ampliar tot això? Seria una bona notícia, suposo.
Bé, nosaltres en aquests moments, ja és el que li deia, hi ha un cert consens de que el creixement s'ha de produir en qualitat, no tant en quantitat de viatgers, no? I hi ha marge per fer-ho. Hi ha marge, doncs, ara s'han captat recentment fires importants durant els primers mesos de l'any, doncs que potser hi ha menys visitants. És un visitant molt interessant el de les fires i congressos, perquè fa turisme, però també es relaciona amb l'ecosistema econòmic, biomèdic, universitari d'aquí, i és un enriquiment per la societat en general, no? Llavors, nosaltres podem anar captant i podem fer que aquest pes del visitant de fires i congressos agafi major importància dintre de la globalitat de visitants que ens venen. Jo crec que el repte, ara mateix, a part de gestionar aquests fluxos puntuals en els moments de l'any en què es veu més gent al carrer, però també és escollir el visitant.
D'acord. Senyor Eduard Torres, president del comitè executiu del Consorci de Turisme Barcelona, escolta'm, felicitats per aquests 30 anys, que siguin 50.000 més i que gaudim tots del turisme a Barcelona.
Moltíssimes gràcies i gràcies per donar-nos l'oportunitat d'explicar-nos davant dels oients.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Quieres adelgazar? No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3 en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro con registro sanitario. Es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además, es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxina, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, con las cápsulas, ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos. 650 51 52 53 y gran oferta con el plan 1-2-3 de regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor destructor de grasa localizada. Sí, sí, gratis con tu plan 1-2-3. 650 51 52 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito. 650 51 52 53 y perderás de 4 a 7 kilos. Repito, 650 51 52 53.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Bé, anem a parlar de l'actualitat tecnològica. Anem a veure quines novetats tenim avui en qüestions tecnològiques. I per això tenim l'Eduard Porta, nostre expert en tecnologia mòbil. Edu, ¿cómo estás? Buenos días.
Bon dia, buenos días.
Bueno, buenos días para mí, buenas mediodías para ti, o buenas tardes para ti. Yo ya no sé la hora que vives tú en ese planeta de Tierra.
Buenas tardes, está bien.
Bueno, de hecho, nuestra conversación refleja claramente que la Tierra no es plana, eso está claro.
Sí.
Vamos por las noticias de la semana, las noticias tecnológicas, y empezamos por Microsoft, que ha anunciado nuevas funciones para Windows 11. ¿Y qué funciones son esas, Edu?
Bueno, pues Microsoft ha presentado nuevas funciones para el Copilot Plus PC, que ha lanzado una actualización para Windows 11, que incluye estas mejoras, la función Recall, que permite encontrar información previamente vista en el ordenador, Click to Do, que simplifica el flujo de trabajo al ofrecer acciones rápidas sobre la pantalla, y otras características destacadas con mejoras en el Windows Search, alta resolución de fotos y funciones en la edición generativa de Paint. Todo esto es gracias a la inteligencia artificial que está aplicando Microsoft en el Windows 11.
Pero el Paint, ese programa que está, pero es como si no estuviera, ¿tiene generación de imágenes también?
Sí, lo han implementado ahora, o lo implementan ahora con la nueva actualización.
Hombre, esto igual le da un poco más de vidilla, ¿no? Porque el Paint era una cosa ahí que estaba ahí, que dices, bueno, sí, está.
Y era súper básico y todo el mundo, pues al final, se iba a pues un Photoshop y tal. Pero bueno, supongo que Microsoft también se quiere poner, al menos para que se utilice de forma básica, pues, está bien tenerlo.
Bueno, además, Microsoft, creo que las lentes holográficas, las HoloLens, parece ser que se acabó. Parece ser que han dicho, bueno, igual nos concentramos en otra cosa.
Exactamente, ¿eh? Microsoft ha anunciado el fin de la producción de las HoloLens 2. Hay que decir que todo lo que es realidad virtual mixta gusta, pero aún está un poco verde. Y las HoloLens, no olvidemos que era un producto de casi 2.000 euros y no está para el alcance de todo el mundo. A no ser que te llames Apple y vendas como churros, lógicamente. Pero bueno, de momento no hay planes para que haya una tercera entrega o una tercera producto, ya que la marca ha hecho un cambio de enfoque en esta tecnología. Seguirá dándole soporte hasta 2027 y la compañía seguirá invirtiendo en soluciones de realidad mixta porque mantiene una colaboración con el Departamento de Defensa de Estados Unidos porque utiliza ese tipo de tecnología.
¿Qué dices? O sea, utilizándolo el Departamento de Defensa decide no producir más con la pasta que se deben llevar solo de eso. No sé, debe ser increíble eso.
Porque yo creo que se centrarán en el Departamento de Defensa, lo perfeccionarán, como ha pasado con mil cosas como el GPS, ¿no? ¿Mm? O el móvil. Y al final, cuando ya esté todo ya muy, muy, muy mascado y se pueda hacer producción en masa para la plebe, vale. Entonces nos llegará.
De acuerdo. Digamos que primero experimentarán a la vez que invertirán grandes pastas en defensa y luego, como ha pasado siempre, vaya. Oye, la actualización de Windows, ¿para cuándo está prevista esa actualización del Pay? Que me hará gracia probarlo.
Pues no sé si se ha... diría que se ha lanzado ya. Es la 24H2, así que si tienes Windows 11 puedes actualizarlo y tenerlo.
Vale, vamos a por más, porque Intel, que es esta empresa que hace procesadores a saco, todo lleva procesadores Intel o casi todo, soluciona una inestabilidad en procesadores, los Core, de 13ª y 14ª generación. O sea que otros que fueron rápidos ya han encontrado algún agujero en sus procesadores.
Sí, Intel ya tuvo problemas con la generación, bueno, desde la generación 6 hasta la 11, si no recuerdo mal, con un agujero de seguridad enorme. Empezaron a poner con prisas, ¿no?, esta generación de 13ª y 14ª y han identificado las causas de esta inestabilidad. A ver, el gran problema es que se sobrecalentaba, ¿no? Este vale. Era un fallo de
pues es un problema muy grave en un procesador que se sobrecaliente. Estamos hablando de un problema muy grave.
Efectivamente, cuando normalmente los procesadores nunca habían tenido ese problema. Sí que las gráficas, porque utilizan muchísimo cómputo digital de procesamiento de gráficos, pero el procesador no debería, ¿no? Y esto se debe a varias cosas. Bueno, lo primero es, ya digo, afectaba al núcleo de la inteligencia artificial, que pues con altos excesivos altos voltajes, pues temperaturas muy altas y hacía que fallara. Intel ha metido un parche, un microcódigo, donde corrige todas estas versiones y con esta actualización no debería de afectar al rendimiento. Esto es muy importante, porque claro, te estaban vendiendo unos procesadores que sí que te los venden como nuevos, pero lo que hacían era overclocking. Tú de toda la vida habías tenido el procesador y si querías más rendimiento le hacías overclocking. Pero, ¿qué hacías? Que el procesador se sobrecalentara.
Esto de overclocking, ¿qué es? Si hablamos en cristiano, en un lenguaje normal, ¿qué es esto del overclocking?
Era mejorar tu procesador, llevarlo al límite. Normalmente tú cuando te compras un procesador está en unos parámetros. Es como si trucas el coche, ¿no? O la moto.
De acuerdo.
Pues si la fuerzas, al final sí te va a ir muy bien, pero acortas la vida. Normalmente un procesador nunca había tenido ningún problema, siempre que lo utilices en parámetros normales. Cuando tú le haces overclocking, lo que haces es bajarle la esperanza de vida.
De acuerdo.
¿Qué pasa? Que te estaban vendiendo los procesadores normales ya overclockeados, porque no los podías tocar, porque si los tocabas ya los petabas del todo, y este era uno de los grandes problemas que tenía Intel. Claro, ahora te dice que ha metido un microcódigo donde dice que no se verá afectado el rendimiento, y eso habrá que verlo.
Y bueno, una buena noticia. Esto es una gran noticia, porque por fin, ya era hora, Fortnite, recordar este juego a lo que tantos jóvenes y adolescentes están enganchadísimos, va a introducir límites horarios e informes de tiempos en el control parental. Esto es una gran noticia para intentar controlar la adicción de los chavales a los juegos.
Exactamente. Epic Games ha mejorado sus herramientas de control parental para Fortnite y el contenido creados para el Unreal Editor, ¿no? Para Fortnite, para introducir dos nuevas opciones. Controladores de límite de horario e informes de tiempo. La herramienta que permite a los padres establecer horarios del juego y monitorear el tiempo total que sus hijos pasan en los juegos, evitando así que pues tengas que apagarle la consola tú.
No sé, directamente lo hace directamente el juego. El juego directamente se encarga, ¿no?
Exactamente. Porque en PC es más difícil, ¿no? Controlar esto en consola o en móvil, es que siempre se lo pueden llevar. Tienes que apagarle el móvil, es que es complicado. Entonces, bueno, pues los controladores de límite de horario ofrecen varias opciones. Como restringir el tiempo diario o elegir las franjas específicas. Si se alcanza el límite, pues los menores recibirán una notificación y no podrán jugar hasta el día siguiente, menos que los padres pues otorguen más tiempo. Esta configuración se aplica a todos los dispositivos donde se encuentre esta cuenta.
Bueno,
además,
sí.
Los padres pueden activar informes que proporcionarán el desglose diario del tiempo de juego, incluyendo cuando se ha solicitado un tiempo adicional. También se puede recibir un informe semanal por correo electrónico. O sea que bastante controlado.
Un control absoluto, menos mal. Esto es una buena noticia.
Pero esto viene a una iniciativa. Esta iniciativa, ¿no? Es parte del compromiso de Epic por mejorar la seguridad de los menores, especialmente tras la sanción de 520 millones que le metieron por violación de privacidad.
Vale. Ya decía yo, ¿qué buenas intenciones hay aquí detrás? No, lo que hay es una multa de 500 millones de euros. Eso es lo que hay. Una multa de 500 millones. Bueno, Edu Porta, experta en tecnología móvil, como siempre, ya muchísimas gracias. Que tengas un buen día.
Muchas gracias, nos vemos.
Vale, Edu, ya lo tenemos. Doncs dit això, i parlat amb l'Edu Porta, que ens explicava, ja teníem tota la informació, arribem ja a les dues. I continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros, que acabin de passar una molt bona tarda.